El calendari està ple de dates importants que marquen la nostra vida, aniversaris i celebracions que, a més de ser simples recordatoris, formen part de la cultura. En aquest espai parlarem sobre els dies internacionals, aquelles reivindicacions que defineixen l'actualitat social i ens determinen l'agenda. Podcast Dia Zero informarà de la mà d'experts sobre la importància d'aquestes jornades, cercarà les veritats dels protagonistes i les problemàtiques a les quals s'enfronten. Tot això en una temporada de 10 episodis amb un nou capítol cada dilluns. Estàs escoltant Podcast Dia Zero. Soc l'Enric Ramírez. Avui, 3 de maig, la llibertat de premsa. La llibertat de premsa és el principi o el dret a la lliure publicació sense cap mena de control governamental o censura prèvia. La preservació d'aquest dret s'obté a través de proteccions constitucionals o lleis que defensen la integritat dels periodistes. L'exemple per excel·lència d'aquesta matèria és l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Nacions Unides estableix que tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. A més, defensa que ningú pot ser molestat per difondre les seves investigacions mitjançant qualsevol canal. Sota la dictadura no era recomanable ser periodista i crític. Només aquells mitjans afins als propòsits franquistes van sobreviure. La llibertat informativa arriba al país després de dues lleis censores i amb una nova democràcia. Però el paral·lelisme polític i interessos comercials entronquen la professionalitat i encara censuren notícies. Al mateix temps, internet ha propiciat mitjans que no depenen d'entitats bancàries o finançament públic. Per explicar el context actual i els nous escenaris de la premsa, parlo amb el director de la revista cultural Altair, Pere Ortín. Els periodistes estem encara coaccionats per lleis del segle passat?
La llei de premsa actual és una revisió de la franquista, sí. Els periodistes estem encara condicionats per decrets del segle passat? La resposta és evident que sí, però no només per decrets i lleis, que també, sinó per una visió de la nostra faena també del segle passat. I jo crec que, d'alguna manera, diferent, però és molt perjudicial en ambdós sentits, tant la llei del segle passat com les maneres, les formes, les narratives, els plantejaments i les idees que té el periodisme del segle XXI, que continua fent-se amb els paràmetres dels plantejaments i les idees del segle passat, del segle XX.
Tot va començar el 24 d'abril de 1938 amb la coneguda Ley de Prensa, que va eliminar completament la llibertat informativa. La justificació del règim era que aquest quart poder havia reproduït els principis ideològics equivocats condemnant la pàtria. La llei del 38, redactada pel ministre Serrano Sunyer, tenia l'objectiu de crear una cultura popular i consciència col·lectiva a imatge del franquisme. En cas d'informar en contra dels interessos de l'Estat, les conseqüències podien ser des de sancions econòmiques, destitucions, embargament del mitjà, presó o la mort. Dècades més tard, el ministre Manuel Fraga defineix la nova llei de premsa del 1966 que modifica l'anterior del 33. Aquesta nova regulació elimina parcialment la censura, els nomenaments dels directors ja no els designava l'Estat i per primera vegada s'autoritza la publicació de mitjans en llengua no castellana. El Reial Decret Llei sobre la Llibertat d'Expressió de l'any 1977 elimina els postulats ideològics de la dictadura, posa fi a la censura administrativa i òrgans mediàtics del previ estat opressor. La llei hauria d'exigir línies vermelles a la llibertat de premsa?
Aquesta és una qüestió molt delicada des del punt de vista tant ideològic com deontològic, en el nostre cas, com també pragmàtic de la seva aplicació, no? Perquè el problema de totes les qüestions relacionades amb la llibertat de premsa és com s'hauria de gestionar, qui l'hauria de tutelar, com s'hauria de fer tot plegat. Des d'un punt de vista intern, i és una pregunta, a través de, per exemple, m'imagino, ja existeixen agències de periodistes, lleis que regulen tot això, s'haurien de fer comitès professionals, a través dels col·legis. Són dubtes que estic plantejant-me, no són respostes. El problema és, potser sí que caldria plantejar-se algun tipus de línia vermella per segons què, i depèn de quina manera, segons com, però el problema més enllà de la necessitat és com es plantejaria això.
per entendre l'estat del periodisme al nostre territori, cal puntualitzar que Espanya és classificada en la categoria pluralista polaritzat pels acadèmics Daniel Halin i Paolo Mancini en la seva obra de referència Sistemes mediàtics comparats. Aquest model de comunicació compartit amb Portugal, Grècia i Itàlia es caracteritza per una premsa impresa que tradicionalment ha estat dirigida per les elites i que no ha impulsat un mercat de grans tirades. També existeix un alt paral·lelisme polític, ja que és habitual la instrumentalització dels mitjans per part de governs i partits polítics. Seguit d'un nivell baix de professionalització del periodisme a conseqüència de dècades sense llibertat de premsa i manca d'estudis reglats. I finalment, un alt nivell d'intervenció estatal pel que fa al finançament de les televisions públiques i nomenament dels directius d'aquestes. Fins a quin punt creus que les pressions polítiques condicionen el periodisme?
És evident que les pressions existeixen, és evident que hi ha relacions directes, i quan més gran, encara més, entre els grans mitjans de comunicació i la política, i evidentment que hi ha pressions. Que hi ha pressions de trucades i tal, bueno, això potser no és tan barruer a vegades sí. A vegades té més a veure amb qüestions relacionades amb diners, a vegades té a veure també amb qüestions relacionades amb amistats personals, a vegades té a veure amb aquesta sensació també de companyonia d'alguna mena que s'ha pogut plantejar durant molts decennis, i encara avui dia, entre els gestors dels mitjans de comunicació i els gestors de la política.
El món digital origina noves produccions periodístiques allunyades de les dependències econòmiques dels mitjans tradicionals. Formats com el podcast doten els periodistes de més autonomia. L'estratègia d'empresa a internet és produir contingut especialitzat dins d'un model que el periodista Chris Anderson va anomenar Long Tail. La seva principal tesi és vendre poc a molts, és a dir, elaborar productes especialment per a una audiència segmentada que remunera el treball a canvi d'un feedback constant. Ara bé, el periodisme digital té condicionants com els algoritmes, que generen tendències a partir del consum dels usuaris i ens relacionen amb perfils homogenis als nostres. El famós terme filtre bombolla del ciberactivista Eli Parisier explica aquest fet com un estat d'aïllament cultural provocat per la personalització de les cerques a la xarxa. Què aporten els nous formats digitals al periodisme?
Les necessitats tecnològiques, econòmiques i la gran competència que hi ha amb tot aquest entorn digital ha fet que, paradògicament, aquest tot és possible esdevingui una mena de gairebé tot és impossible. En el sentit de que és molt difícil aconseguir la continuïtat, que és molt difícil trobar un nicho concret on puguis tu aportar, que és molt difícil trobar un espai de lectoespectadors, de gent que estigui, diguéssim, que tingui ganes de veure, d'escoltar, de tot allò que tu els vols plantejar. Però, en canvi, des del punt de vista general, sí que crec que els nous formats digitals estan trencant alguns dels grans vicis del passat. El que passa és que, com sol ser habitual, sempre hi ha problemes a tot. A tota la vida sempre hi ha problemes, i al final els nous problemes que venen ara tenen a veure, doncs, amb qüestions relacionades amb la incapacitat per trobar formats correctes, la gran competència, les dificultats per fer sostenibles els mitjans, les dificultats vitals, econòmiques i personals que pateixen especialment els periodistes més joves com vosaltres, en fi, tota una sèrie de qüestions que ho fan molt, molt, molt difícil.
La llibertat informativa és un valor indispensable pel funcionament de les democràcies modernes i una precondició del sistema. L'opinió pública és necessària per informar la població i així atendre les demandes ciutadanes. Quina és l'actual amenaça del periodisme?
Jo crec que hi ha moltes amenaces, algunes són molt evidents, relacionades amb qüestions molt clares, i no a tots els països és igual. És evident que no és el mateix ser periodista a Mèxic, un país on maten molts periodistes l'any, per desgràcia, que ser un periodista a Catalunya o a Espanya, on és molt, 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 molt difícil que et puguin matar per exercir la professió de periodista. Jo m'atreviria a dir fins i tot, no sé, igual potser estic exagerant una miqueta, que seria impossible que et matessin per ser periodista. Et podrien matar per altres qüestions relacionades amb delictes, amb màfies, amb qüestions d'aquestes, però veig molt difícil només pel fet de ser periodista. A d'altres països del món això passa pràcticament cada setmana, cada mes, i el cas de Mèxic és, per exemple, molt extrem, però a Amèrica Llatina, per desgràcia, està succeint molt.
El paradigma tecnològic ofereix al periodisme nous mitjans per preguntar i incidir en les qüestions d'interès públic. En definitiva, eines culturals per construir una visió crítica i acostar-se a múltiples aparences d'un mateix món. I fins aquí el primer episodi de Podcast Dia Zero, dedicat al Dia Internacional de la Llibertat de Premsa. Al proper podcast parlarem sobre l'escut protector de la societat durant la pandèmia, un col·lectiu que ha protestat per la precarietat laboral quan més esgotats es trobaven. El dilluns 10 de maig, el Dia Internacional de l'Infermera. Gràcies per la seva atenció.